Notícies Vespre. Karen Madrid.
Comença a traduir-se en més ingressats al Taulí. Ja en són 123 per Covid, dels quals 32 es troben a la unitat de cures intensives. A més, des de divendres, dues persones han mort per la malaltia. En paral·lel, per pal·liar el col·lapse de l'atenció primària, s'han inclòs les farmàcies en el circuit de la detecció del coronavirus. Concretament, els positius per antígens ho podran comunicar a aquests establiments. I aquests, alhora, a Salut. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkle, insisteix que és un dispositiu temporal.
És un circuit excepcional, és un circuit ràpid que l'hem posat en marxa per facilitar la vida a la població i alhora intentar descongestionar els centres de salut d'usuaris sense símptomes i que no haurien d'estar-se movent pel sistema i que és una mesura temporal.
En aquest context, les baixes en treballadors municipals s'han duplicat en l'últim mes, mentre que les empreses privades s'estan esperant a després de Nadal per comprovar quin és l'impacte real d'aquesta variant. Tarifes congelades al transport públic per començar l'any. Des de Transports Urbans de Sabadell esperen que la mesura els ajudi a recuperar els viatgers perduts arran de la pandèmia i a fidelitzar els que segueixen utilitzant la xarxa d'autobusos. No obstant això, no esperen un canvi tarifari si s'arriba a implementar la T-Mobilitat, un extrem que han lamentat des de Promoció del Transport Públic, que tenien moltes expectatives posades en aquest títol que no s'ha arribat a aplicar, malgrat anunciar-se any rere any. I en esports, només 15 jugadors de la primera plantilla del Sabadell estan disponibles pel partit de demà contra el Costa Brava. Una de les baixes serà la del davanter Toni Gavarre, que és positiu en Covid. A més, Facu García i César Morgado no hi podran ser per lesió i Jacobo Aguza i Estals per sanció. El partit serà demà a les 7 a Palamós. Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la B30, d'una banda a Cerdanyola, on trobem 2 quilòmetres en sentit nord, i de l'altra a Barberà, on hi ha 1,5 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen moderades per l'època de l'any en què estem. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Continuem parlant d'aquesta inversió tèrmica, continuem parlant d'aquestes temperatures una miqueta més agradables a les cotes més altes de la zona i amb un ambient més fred cap a les Font de l'Ades, per exemple, 11 graus que a hores d'ara tenim a Montserrat i amb aquests 4 graus a Vacarisses. Però tot i això, avui sí que la temperatura ha baixat de les cotes més altes. D'aquests propers dies també s'espera que la temperatura vagi baixant a la resta i és que, sobretot de cara a dimecres, ens arribarà un front fred que ens farà baixar la temperatura. Durant el dia d'avui encara parlarem d'una temperatura suau, sobretot de cara al migdia, amb una temperatura màxima superant aquests 16-17 graus en alguns municipis i, a més, també dominarà força el sol. Tot i això, també comencem el dia amb alguns intervals de núvols baixos amb alguna boira a punts de costaners que s'han d'anar trencant i que deixaran el cel mig ennuvolat momentàniament. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 4 minuts de les 7, creix l'ocupació de llits al Parc Taulí per la variant Omicron. Per primer cop durant la sisena onada de la pandèmia, el nombre de pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Sabadell supera el centenar. En total n'hi ha 123, 91 a planta i 32 a l'UCI, una xifra que s'ha incrementat respecte de l'últim balanç facilitat pel centre sanitari. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Entre els dies 31 de desembre i 2 de gener, el Taulí ha registrat 26 ingressos nous per Covid-19 que eleven el global de pacients hospitalitzats pel virus al 123. A més, en aquest període, el centre sanitari ha confirmat 145 positius i una defunció. Unes xifres que segueixen la línia ascendent de les reportades avui pel Departament de Salut al conjunt de Sabadell, on s'han notificat 239 contagis nous en les últimes 24 hores. A més, la incidència a 14 14 dies continua pujant i ara se situen als 2.761 casos per cada 100.000 habitants. La ciutat no n'és una excepció, ja que al conjunt de Catalunya els contagis continuen pujant, més de 7.500 aquest dilluns, així com també el nombre de pacients hospitalitzats. Salut n'ha declarat 82 més a planta i 9 més a crítics. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, alerta que encara no s'ha arribat al pic de la sisena onada i demana no banalitzar la variant Omicron.
Que és cert que aquesta variant, els darrers estudis que ja s'han anat fent, mostren una major llevetat o una menor gravetat i, per tant, una menor tassa de pacients que acaben hospitalitzats o en UCI, però aquesta tassa de pacients que acaben hospitalitzats i en UCI encara és molt superior a la que esperaríem amb un coronavirus dels coneguts o amb una grip. Per tant, si us plau, mantinguem totes les mesures i no banalitzem algo que tots volem que sigui més lleu.
Craywinckel ho ha assenyalat el dia en què s'ha anunciat una nova estratègia per notificar casos positius de Covid-19 sense necessitat d'acudir als centres d'atenció primària. El departament ha habilitat les farmàcies adherides al programa TAR perquè puguin registrar i comunicar els positius per test d'antígens fets a casa. El president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, ha apuntat l'objectiu de la mesura.
Ens estem trobant en una situació que la incidència que tenim en plena sisena onada fa que, com tothom deu saber, no és fàcil accedir doncs, als canals habituals 061, CAP, etc. Llavors, això de la farmàcia no és una via substitutòria, sinó que és una via addicional per facilitar la comunicació d'aquest tipus de test.
Si han adherit fins ara unes 1.300 farmàcies, Salut recomana notificar el positiu via telemàtica per evitar desplaçaments que puguin estendre la infecció.
Les baixes entre personal de l'Ajuntament i empreses municipals s'han duplicat en l'últim mes. Segons dades facilitades per l'administració local, aquesta emissora, l'índex habitual de baixes voreja entre el 7 i el 8%, mentre que actualment es troba entre el 14 i el 16. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, atribueix aquest increment a la proliferació de la variant Omicron de coronavirus, malgrat que els treballadors públics ja fa setmanes que han tornat al teletreball.
Doncs fem el protocol que marquen les autoritats sanitàries. De fet, nosaltres, des de que ja es van marcar aquests canvis, doncs hem optat per el teletreball a tots aquells departaments on es pugui. Només s'han quedat treballant presencialment les persones que fan atenció al públic i bé, doncs el protocol que marquen les autoritats sanitàries, proves i la setmana aquesta de baixa i ja està. Però bueno, en aquest sentit estem força tranquil perquè la majoria de gent està fent teletreball.
Un protocol que també s'està aplicant a les empreses privades, així ho han apuntat des de les patronals sabadellenques i vallesanes. Ramon Alberí, que és president de la Cambra de Comerç.
El protocol oficial, que és el que publica la Generalitat, és el de referència. Llavors, cada empresa s'ho fa a la seva mida. I en aquest sentit jo diria que és un protocol de mínims. Sí que és veritat és que és menys restrictiu pel que fa a l'activitat econòmica, a l'activitat laboral, i això també d'alguna manera creiem que ajuda a que hi hagi un equilibri entre el que et deia, entre preservar la salut i també preservar l'activitat econòmica.
La presidenta del CIESC, Alicia Bosch, apunta que pocs contagis s'acaben produint dins de l'entorn laboral. Simplement a les companyies diu si veu el mateix que al carrer.
Els protocols Covid seguim els que ens indica el Departament de Salut i que van absolutament coordinats amb el que són els serveis de prevenció que tenim a les empreses. D'acord? Per tant, l'afectació que podem tenir a dia d'avui doncs és la que tenim a l'entorn global. És a dir, quan hi ha positius, casos positius i confinaments, lògicament això afectarà i està afectant amb els llocs de treball.
En tot cas, la incidència de l'Omicron encara no està clara en aquells sectors que treballen a mig gas arran de les vacances de Nadal. El president de Pimec, Josep Maria Catalán, augura que l'impacte de la Covid s'observarà en plenitud a finals de la setmana que ve.
En el tema de la indústria, pues, com et deia, sí que n'hi ha que continuen treballant, i però n'hi ha altres també que en aquest moment estan en període de vacances i que jo crec que podrà fer un resum més ampli pues, passat aquest pont que ve a continuació, no? Vull dir, per veure el nivell d'afectament fora de lo dels casos ja que evidentment estan, ja els han limitat, no? Ja els aforaments estan limitats, no? També.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El 2022 ha arrencat amb tarifes congelades al transport públic, tant al sabadellenc com al de l'àrea de transport metropolità. Des de Transports Urbans de Sabadell confien que aquesta mesura ajudi a recuperar els usuaris del servei d'autobusos anteriors a la pandèmia. De fet, l'any s'ha tancat amb un 77% dels viatgers registrats el 2019, una xifra que ha anat a la baixa quan els casos de Covid han registrat el seu pic. Abans de la sisena onada, fins i tot s'havia arribat al 80% dels usuaris. En tot cas, les mesures de fidelització han obtingut resultats, ja que els abonaments s'han incrementat un 30% respecte d'abans de la pandèmia, segons ha apuntat el gerent de la TUS, Xavier Canyà, en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
L'ideal és fidelitzar l'usuari i, si és possible, que tothom tingués un abonament, ja sigui mensual o trimestral, a la seva butxaca. Una vegada que tens un abonament, et converteixes en un usuari molt més intensiu del transport públic. Si l'objectiu que tenim és precisament això, deixar el cotxe a casa i utilitzar, ja siguin mitjans no motoritzats, com seria caminar o anar amb bicicleta, o mitjans col·lectius, com és el transport públic, l'ideal és això. És una miqueta incentivar l'ús dels abonaments i així generar un major ús del transport públic.
Canyades també ha assenyalat que no esperen la implantació de la T-Mobilitat fins com a mínim a finals d'any. A més, insisteix que el títol no implicarà un canvi en el sistema tarifari, sinó en el suport. Un extrem que també lamenta el coordinador de l'Oficina Tècnica de Promoció del Transport Públic, Daniel Pi.
La T-Mobilitat, a més de servir per tot Catalunya, havia de servir també perquè tu, a final de mes, t'apliquessin la tarifa més favorable per la teva, pels teus recorreguts. Si has fet molts pocs viatges, doncs el preu individual, però si n'has fet molts, la tarifa del teu usual, etc etc. Aquesta era la idea originària, per tant, era una idea que anava molt més enllà. El que passa és que aquesta idea, a part de que ens està trigant molt, se'ns està tornant petiteta, 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 petiteta. I en aquests moments ja només parlem de que serà una targeta sense contacte, que està molt bé, que la deixem al cartronet d'una vegada, però una targeta sense contacte on hi podràs portar dos títols.
Pi considera imprescindible un canvi tarifari perquè l'aposta pel transport públic es consolidi. Mentrestant, la ciutat ha aconseguit una fita històrica, tancar el 2021 sense cap víctima mortal a la carretera. El tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, creu que cal mantenir objectius ambiciosos de cara als pròxims anys.
És un objectiu que està marcat dentro de la Unió Europea, llegar al 2050 con cero víctimas mortales y cero víctimas graves. Nosotros ya hemos pegado un gran paso este año. Intentaremos seguir esas pautas gracias pues a las nuevas normas de la Dirección General de Tránsito, que reduce la velocidad dentro de las ciudades y sobre todo la concienciación de los ciudadanos y ciudadanas que utilizan el vehículo y los vehículos de movilidad para desplazarse día tras día.
Rodríguez també atribueix aquestes bones xifres a la feina dels cossos de seguretat i als professionals sanitaris. I no deixem de parlar de tarifes perquè el preu de l'electricitat ja no tornarà als nivells anteriors al 2021, tot i que baixarà respecte als preus actuals. Almenys aquesta és l'opinió de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Els enginyers creuen que la repercussió serà directa i immediata, però alerten que Europa depèn de combustibles que no produeix, per exemple, el gas natural, i això penalitza els preus, com explica el programa El Cafè de la Ràdio Laura García, membre de la comissió.
Tal com funciona la composició o la fixació del preu de l'electricitat, al final l'última tecnologia, és a dir, en funció de l'última tecnologia que tanca, que seria la corba de generació, acaba marcant el preu. Llavors, en moltes hores, l'última energia que entra en el mercat de cassació és del gas natural. I l'increment de preus de gas natural, al final, el que ha fet és, com a conseqüència, incrementar el preu de l'electricitat de manera molt significativa.
A les subhastes es fixen preus per cada hora del dia. L'electricitat no es troba de manera natural i s'ha de generar mitjançant combustibles o energies renovables. Aquestes encara han de desenvolupar l'emmagatzematge, les comunitats energètiques locals o els agregadors. En funció del sol i el vent que ha de fer, el preu de les energies renovables canvia sensiblement i això afecta la resta de preus de generació a les subhastes. García recorda que l'Estat no pot incidir directament en el mercat lliure i per això va instaurar un pla de xoc.
El que va fer en aquest pla de xoc, una de les mesures que va implementar, va ser, doncs, de manera transitòria, fer una reducció dels peatges i càrrecs en un 96%. Per tant, tot aquest tema de períodes, període punta, període vall, període pla, s'ha vist esmorteir de manera molt significativa, és a dir, ha deixat sense efecte aquesta diferència fins a final d'any aquest pla de xoc que va aprovar el Real Decret Llei 17/2021.
El cost de la llum ha crescut en un 220%, ja que la mitjana d'ara fa un any rondava els 47 euros megawatt hora, és a dir, 103 euros més barata que avui, que és de 150.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'Ajuntament de Sabadell ha començat a retirar una cinquantena de pollancres de la Ronda d'Europa aquest dilluns. Els arbres s'han de substituir per una espècie que sigui més adient a l'entorn urbà, com ara el freixe.
La reposició d'aquest arbrat de la mitjana de la via serà imminent. Un cop realitzada la retirada dels pollancres en mal estat, es procedirà a fer una plantació de freixes, ja que es tracta d'una espècie que s'adapta molt millor al medi urbà. El canvi amb aquests exemplars serà, en la mesura del possible, equivalent al nombre de pollancres que es retirin. Aquesta actuació de millora de l'arbrat s'inclou dins l'estratègia Sabadell Més Verda, que té com a objectiu naturalitzar els diferents espais públics per afavorir la transició energètica i també la sostenibilitat a la ciutat.
Obrim pàgina de successos quan passa un minut d'un quart de vuit. La Policia Nacional ha desmantellat dos cultius indoor de marihuana amagats en dues naus industrials de Barberà del Vallès. En el marc del dispositiu policial dut a terme a mitjans de desembre, s'han detingut tres persones com a màximes responsables de les plantacions.
En total s'han decomissat 2.859 plantes en fase de creixement, 23 bosses de cabdells de marihuana, aparells d'aire condicionat, làmpares, ventiladors i altres estris per al manteniment dels dos cultius. La investigació, que s'ha fet en col·laboració amb la policia local de Barberà, va arrencar perquè hi havia indicis d'una plantació amagada en una de les naus investigades. Va ser, però, en el transcurs del registre de l'immoble quan es va localitzar el segon cultiu. La investigació també ha permès constatar, gràcies als tècnics d'una companyia elèctrica, que una de les plantacions s'alimentava de forma fraudulenta, de manera que, gràcies al seu informe, es va autoritzar el registre de la nau. Per tot plegat, els tres arrestats estan acusats dels presumptes delictes de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric.
D'altra banda, els Mossos han detingut a Terrassa una parella acusada d'estafar més de 78.000 euros a 14 persones, fent-se passar per elles.
L'home i la dona de 34 i 33 anys feien servir la tècnica coneguda com SIM swiping, que consisteix en obtenir dades de la víctima, duplicar la targeta SIM del seu mòbil i saber quin és el seu banc i les seves claus d'accés i tenir lliure accés al compte corrent. Els Mossos d'Esquadra també acusen els arrestats de comprar de manera fraudulenta 30 mòbils de gamma alta que van revendre per més de 16.000 euros. La parella, acusada de ser els presumptes autors de delictes d'estafa, falsificació documental i usurpació de l'estat civil, ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Avui també és notícia.
No deixem els successos. Crema de contenidors durant el cap de setmana. 7 contenidors han cremat per causes desconegudes entre dissabte i diumenge en diferents punts de la ciutat. A la Via Aurèlia, a la Concòrdia, a la tarda de dissabte va cremar un recipient, les flames van afectar un altre contenidor i un vehicle estacionat. La matinada de diumenge, al carrer Clemència, Isaura i la plaça Triana, Campoamor, van resultar completament calcinats 4 contenidors i un més va quedar afectat pel foc. Als Marinals, aquesta matinada, la policia municipal ha detingut un home de 26 anys que estava intentant obrir vehicles a la via pública. Els fets han tingut lloc a l'alçada del número 70 del carrer Fuerteventura. Els agents imputen un presumpte delicte de robatori amb força interior de vehicle a l'arrestat. Van intervenir dues dotacions del cos de seguretat local. La Junta de Portaveus aprova una moció per habilitar un espai al web municipal on es pugui consultar la llista de mocions registrades per entitats i pendents de ser debatudes. El text impulsat per Esquerra Republicana pretén afavorir que les entitats sàpiguen quant de temps triguen les seves propostes en ser debatudes al ple municipal. L'espai habilitat a l'apartat de tràmits s'haurà d'anar actualitzant de forma automàtica. I un últim apunt, el sorteig de l'extra de Nadal de l'11 celebrat l'1 de gener reparteix 20.000 euros a Barberà del Vallès. José Antonio Fernández, des del quiosc situat a l'avinguda Doctor Moragas número 216, va vendre el cupó electrònic premiat amb 20.000 euros.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que la que porten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició. Cada dilluns, a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol plantejarà a les autonomies mantenir el retorn presencial a les aules el dilluns 10 de gener, tal com estava previst. És el posicionament que tindrà l'executiu espanyol en la reunió que mantindran els ministres de Sanitat, Educació i Universitats amb les comunitats demà al matí per abordar la tornada a l'escola arran de l'increment de casos de Covid-19 per la variant Omicron. I Renfe ha hagut de cancel·lar aquest dilluns entre 10 i 15 trens de Rodalies per la cinquantena de maquinistes que es troben de baixa a causa de la Covid. La companyia ha assenyalat que els trens s'anul·len en línies amb més freqüència o s'eliminen trams amb poca demanda i s'hi estableix un servei alternatiu per carretera. Paral·lelament, la companyia assegura que s'està fent un esforç organitzatiu a nivell intern i de col·laboració del personal perquè l'afectació sigui mínima. Més de 4.400 persones van morir el 2021 intentant entrar a l'estat espanyol, segons l'ONG Caminant Fronteres. Això suposa un augment de prop del 103% en relació amb l'any anterior, quan es van comptabilitzar 2.170 morts. La ruta més perillosa és la Canària, en què s'han comptabilitzat 4.016 víctimes mortals en els 124 naufragis que s'han pogut registrar.
Esports.
Creo que vamos a ser capaces de sacar un equipo muy competitivo. Creo que tenemos 15 jugadores de primera plantilla y lo demás de chicos de cantera, que la verdad que bueno, pues han venido con muy buena actitud, como todos, y nos han aportado un montón a la hora de entrenar y preparados por si en un momento dado tienen que participar.
Pedro Munitis té davant un autèntic trencaclosques per configurar demà a les 7 a Palamós el primer 11 del 2022. Entre lesionats, sancionats i positius per Covid, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell tindrà un bon reguitzell de baixes davant del Costa Brava. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Recordem, són Jacobo, Aguza i Estals per sanció i el lesionat de llarga durada César Morgado. Munitis també ha descartat a Facu García, absent a Castàlia per problemes físics, i ha assegurat que Iago Indias seguirà actuant com a mig centre. El Cantabra també ha avançat que un dels positius per Covid és Toni Gavarre. El davanter aragonès està a la rampa de sortida en un mercat d'hivern que s'ha obert avui.
La única circumstància que ha canviado es la lesión de César Morgado. Por lo demás, mi discurso no cambia, sigo en la misma línea. El club me habló muy claro de que en el mercado de invierno pues no había posibilidad de hacer nada y como es así ni me lo planteo. Sí que es cierto que ahora la lesión de César bueno, pues modifica un poco el escenario y ahí sí que tenemos que intentar encontrar una solución que ahora mismo es lo único que estamos ocupados.
Munitis tampoc es va aïllar el dubte de la porteria, si seguirà apostant per Emilio Bernat o bé tornarà Quique Royo. Davant hi haurà un Costa Brava amb les mateixes urgències, un punt per sota del Sabadell i a 7 de la salvació. Els costencs s'han reforçat amb el canvi de propietat. Ja han signat el punta Nuja Maronc, que va marcar, recordem, a la nova Creu Alta amb l'UCAM, i els ex de l'Extremadura, Sergio Gil i Fran Varela.
Teníamos preparado el partido en su momento. Costa Brava, los últimos dos partidos ha cambiado no solo de sistema sino de estilo, y o sea que todo lo que habíamos preparado primero no ha servido para nada. Menos mal que hemos tenido tiempo suficiente para prepararlo en lo que nos vamos a encontrar ahora.
Un Costa Brava Sabadell de demà a les 7 que estarà arbitrat per l'aragonès Antonio Monter Solans. De fet, la mateixa designació que fa un mes abans no s'ajornés el duel pel brot de coronavirus al conjunt arlequinat. Mitja hora abans, a 7:15, arrencarà el Sabadell en joc des del municipal de Palamós.
Estrena immillorable de Sergi Giral a la segona edició del Dakar Clàssic. Després de dos dies de competició a l'Aràbia Saudita, el copilot sabadellenc lidera la classificació al costat del seu company, el Toyota Chevy Pinya. Ahir van guanyar la primera etapa posterior al pròleg i la segona, prevista per avui, ha hagut de ser neutralitzada pels forts aiguats de les últimes hores a la zona. Ho ha explicat el mateix Giral.
Han anul·lat l'etapa d'avui, definitivament, degut a les pluges que hi ha hagut ara fa un parell de dies, que ha plogut molt aquí, la veritat. I no volen riscos i han decidit anul·lar l'etapa. Ara ens estem a la sortida del control horari, el CH2, i amb grups de 15 o 20 cotxes ens enviaran un track nou via GPS al mòbil i haurem de seguir-lo fins al quilòmetre 434, que allà enllaçarem amb el roadbook que tenim fins al bivac. Bé, és el que hi ha.
Demà, per tant, tercera etapa d'aquest Dakar Clàssic. Fins al moment, 26 dels 144 participants s'han hagut de retirar, alguns d'ells per la Covid, precisament. Recordem que és la primera experiència de Sergi Giral al rally més dur del món. La Llanera Trail ha creuat la barrera dels 600 inscrits a tot just 20 dies perquè se celebri la seva sisena edició. És la meitat de l'objectiu que s'ha marcat la Unió Excursionista de Sabadell amb la introducció aquest any d'una distància curta de 13 quilòmetres que complementarà la marató i la mitja marató. Són declaracions a l'Hotel Suís de David Fernández Oliver, un dels organitzadors d'aquesta cursa de muntanya.
Sí que és veritat que el ritme d'inscripcions va desaccelerar una miqueta quan ens van comunicar tocs de queda i totes aquestes noves normes. Lògic també, al final la incertesa no agrada a ningú. Nosaltres des de l'organització l'únic que podem dir és això, que treballem, tirem endavant, les inscripcions estan obertes i que esperem a tothom.
Tot i el repunt de positius dels últims dies per la variant Omicron i les celebracions nadalenques, des de l'organització han insistit que estan tranquils, veient que altres curses de la ciutat s'han pogut celebrar amb una relativa normalitat sota protocols anti-Covid. Fernández Oliver també ha confirmat que la sortida i l'arribada de la Llanera es tornarà a ubicar el 23 de gener a la plaça Doctor Robert. El 2022, en clau esportiva sabadellenca, comença amb un nom propi, el de Caral Castellet. A hores d'ara, la surfista de neu local és l'única esportista catalana amb el bitllet assegurat per als Jocs Olímpics d'hivern que se celebraran a Pequín del 4 al 20 de febrer. En declaracions a la cadena COPE, Castellet ha reiterat que l'objectiu és pujar al podi i arrodonir així el seu palmarès amb l'única medalla que li falta.
Estamos trabajando por no simplemente los Juegos Olímpicos, sino en todas las competiciones que entro, pues conseguir estar en el podio y conseguir tener la mejor ronda de todo el día. Y ese es el objetivo y bueno, pues en Pekín es una competición con el mismo formato, mismo todo que cualquier otra competición y estamos ahí por eso.
Els de la Xina seran els cinquens jocs per una Caral Castellet que es va estrenar a Turí, a Itàlia, quan només tenia 16 anys. Ara, amb 32, arriba amb un punt de maduresa òptim i amb 2 de 2 en podis aquesta temporada Cooper Mountain i el Diu Tour. Abans de la cita olímpica hi ha dues proves més de la Copa del Món del Mig Tub aquest dijous a Cooper Mountain i la setmana que ve a l'estació suïssa de Lax. Repassem més informacions en format més breu. Iker Pajares ha estrenat el 2022 aconseguint el millor rànquing de la seva carrera. El jugador d'esquaix sabadellenc ha escalat fins al lloc 24 de la classificació PCA amb l'actualització del mes de gener. Tot gràcies al bon rendiment obtingut durant el mes de desembre, caient a la segona ronda del Black Ball del Caire a mans del número 1 del món Ali Farag i després guanyant l'Open Ciudad de Palencia just abans de Nadal. Pajares encara no ha decidit on serà la seva estrena del 2022. I Carla Domínguez s'ha acomiadat de la Joventut Atlètica Sabadell amb un rècord de Catalunya. La vallesana de tan sols 18 anys va ser tercera a la cursa dels Nassos de Barcelona, només superada per la nova plusmarquista mundial dels 5 quilòmetres, Taye Ailu, i la sueca Merav Bata. El seu registre de 15:51 és la tercera millor marca espanyola de sempre i els rècords d'Espanya sub-20 i sub-23. La terrassenca, recordem, assignat per l'equip ASICS. I amb aquestes informacions posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 3 de gener, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acaba de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.